Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. A partir d'avui s'unifiquen les tres regions sanitàries de Barcelona i l'àrea metropolitana. Això vol dir que es recupera la mobilitat entre municipis per un gruix de gairebé 5 milions de persones, o el que és el mateix, per a prop del 70% de la població de Catalunya. Ho fan en les condicions de la fase 1 i alliberant la capital catalana del confinament en si mateixa, ja que era àrea sanitària única. De fet, només Lleida continua també en aquest primer estadi pels rebrots que s'hi van detectar ara fa uns dies i la resta de Catalunya ja es troba en fase 2. Catalunya Central, Girona, el Penedès i Garraf s'estrenen avui mateix en aquesta rebaixa de les restriccions. Veuran com desapareixen les franges horàries. Les trobades socials poden ser ja de fins a 15 persones. Torna l'activitat a dins dels bars i restaurants, això sí, amb aforament limitat, i podran banyar-se i prendre el sol a la platja. Així encapçalem una nova edició del Notícies en xarxa. Són les 8 del matí, avui és dilluns, és 1 de juny, dia festiu a molts municipis, a d'altres no, per tant, jornada una mica a mig gas arreu del país. Repassem altres qüestions en forma de titulars, com per exemple que a partir d'avui tornen a obrir les escoles als municipis que es troben a la fase 2 de la desescalada. Es tracta d'un retorn a les aules voluntaris per encarar el tram final del curs sense activitat lectiva. Les ràtios es mouran entre els 8 i els 15 alumnes per grup i l'activitat es concentrarà sobretot als cursos que acaben cicle o en la preparació de les proves de la selectivitat. A partir de dilluns vinent, les comunitats autònomes tindran les competències per gestionar la desescalada en les zones que ja estiguin en fase 3. En la reunió telemàtica amb els presidents, Pedro Sánchez ha anunciat que demanarà una última pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. Esquerra Republicana ja ha pactat la seva abstenció, obrint de nou la divisió dins del govern català. L'impacte del coronavirus continua a la baixa. Les funeràries han comunicat en les últimes hores 28 noves morts a Catalunya, 9 menys que en l'anterior recompte, per bé que s'han notificat 359 persones contagiades de nou. Només 15 corresponen a la darrera jornada i la resta s'explica per les correccions que s'estan aplicant a la sèrie històrica des de fa uns dies. Al conjunt d'Espanya s'han computat 39 defuncions i menys d'un centenar d'infectats. L'Associació Espanyola contra el Càncer creu que augmentaran els diagnòstics d'aquestes malalties per la crisi del coronavirus. L'atenció i els recursos que s'han dedicat a la pandèmia han deixat de banda el cribatge i les proves. L'entitat anima a recuperar les visites preventives en cas de sospita per poder atacar els possibles tumors en fases més inicials. En esport sabrem com pot afectar els jugadors de futbol l'absència d'aficionats a la graderia. Els psicòlegs alerten de possible falta de motivació i també avisen que caldrà treballar per gestionar les pors al contagi i als possibles i a les possibles lesions. Abordar la previsió del temps, com comença aquest dilluns després d'una nit mogudeta a bona part del territori. Connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Jordi Cruz, bon dia.
Què tal, bon dia? Doncs sí, ara mateix ja no plou enlloc, això sí, hi queden alguns núvols, el cel està mig ennuvolat en general a molts punts del país, ara al matí en general doncs farà una miqueta més de solet, però a partir de migdia sant tornem-hi, tornant a créixer nuvolades a punts de muntanya, especialment cap al Pirineu, i de fet aquesta tarda esperem que els ruixats puguin afectar a bona part del Pirineu i Prepirineu, també de forma aïllada podrien arribar a altres punts de muntanya, especialment del prelitoral. Aquestes precipitacions poden acompanyades de també i de calamassa, i atenció perquè podrien ser fortes una altra vegada al Pirineu, també al Berguedà, a Osona i a la Garrotxa. La temperatura sense canvis, farà calor però no massa, potser fregant els 30 graus cap a les comarques de Lleida, el vent més aviat fluix de component sud, i aquest temps inestable amb ruixats de tarda, sobretot al Pirineu, sembla que ens acompanyarà durant tota la setmana. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Des d'avui, Barcelona i l'àrea metropolitana són considerades zona única sanitària. Per això està permesa la mobilitat entre tots els municipis que l'integren. Això dona llibertat de mobilitat a gairebé 5 milions d'habitants, un 70% de la població catalana. Fins ara només es permetia moure's per anar a la feina o per causes de força major entre àrees sanitàries. Un dels municipis beneficiats per aquesta unificació és, per exemple, Sant Cugat del Vallès. Els seus veïns ara podran moure's i podran anar, per exemple, a la ciutat del costat, a Barcelona. La informació ens l'amplia el Pau Vázquez, des de Cugat Mèdia.
Bon dia. Les regions sanitàries de Barcelona, l'àrea metropolitana nord i la sud, ja són una sola regió sanitària. D'aquesta manera, la mobilitat entre Sant Cugat i la capital catalana es recupera després de setmanes interrompuda per l'estat d'alarma. El Ministeri de Sanitat va acceptar la proposta de la Generalitat d'unificar les tres regions i, per tant, està permesa ja la mobilitat entre tots els municipis que les conformen.
Fa tot el que s'ha de fer, ens sembla molt bé que es pugui ja començar a anar més lluny de lo que podem anar ara. Però, clar, sempre dintre de que mantinguem les distàncies de seguretat, portem les mascaretes i ho fem tot bé.
Em sembla molt bé perquè, bueno, perquè per la proximitat i això també hi ha molta gent, pues, que es veu amb la necessitat, pues, també de veure els seus familiars i sobretot els avis, no? Em sembla bé.
Així s'espera que les principals vies de Sant Cugat, com la B30, la P7, els túnels de Vallvidrera i la Rabassada, experimentin un creixement del volum de vehicles, així com un major ús dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
En paral·lel, mentre Barcelona i Rodalies i Lleida, recordem-ho, es queden en fase 1, bona part del país passa ja a fase 2. És el cas de Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf, que se sumen a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a l'Alt Pirineu Aran. Tot plegat ens ho expliquen els companys de Canal Blau, Canal Taronja Noia i Olot Televisió.
La Garrotxa ha entrat ja en fase 2 del desconfinament aquest mateix dilluns amb tot un plegat de canvis a les normatives. Pel que fa a la restauració, pocs establiments van decidir obrir l'interior dels seus locals la setmana passada, ja que consideren que els clients disposen de poca informació i això crea incertesa a l'hostaleria. Ho explica en Gerard Xifra, president de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Al final també al client li hem provocat un mareig. Hem d'intentar, no sé, amalgamar, o sigui, que les normes siguin una mica homogènies per tots plegats, per al final, doncs, poder saber o poder que el client tingui la confiança de quan ve què ha de fer. No? Encara trobes el client que ve, s'asseu a la taula amb la mascareta i diu, me la puc treure o no me la puc treure.
Segons l'associació, esperen que en els pròxims 15 dies hi hagi la totalitat dels establiments de restauració oberts. També amb l'inici de la fase 2, el mercat setmanal de la ciutat ha incorporat 16 parades més, arribant a un total d'un centenar entre roba i complements i alimentació i planter.
Des d'avui, tots els municipis de la comarca de l'Anoia, excepte Masquefa i el Bruc, passen a la fase 2 de la desescalada. Aquest canvi de fase implica l'eliminació de les franges horàries, excepte pels col·lectius de més risc. El fet és que els restaurants podran servir a l'interior en un 40% de la seva capacitat, la mateixa capacitat que es permetrà a les botigues, sigui quina sigui la seva superfície. Les reunions i trobades a casa ja podran ampliar-se a 15 persones, tot i que no està permesa la mobilitat entre zones sanitàries diferents. L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, recorda, però, que cal seguir respectant les mesures, sobretot en les terrasses.
És la línia que portem les darreres setmanes, atès que l'alt grau de compliment per part dels ciutadans d'aquestes mesures ens ha permès remetre aquest episodi a casa nostra. Malgrat això, no ens podem relaxar.
El canvi es produeix després de 15 dies de passar a la fase 1 i sense que s'hagi produït cap repunt dels contagis. Masquefa i el Bruc, que depenen de la zona sanitària de l'àrea metropolitana, canviaran de fase la propera setmana.
A la comarca del Garraf i la majoria de poblacions de l'Alt Penedès entren avui a la fase 2 de la desescalada. Però el fet que tinguin un tractament diferenciat a banda de la seva regió sanitària, que és la metropolitana sud, comporta que ara quedin al marge de la nova mobilitat permesa, també a partir d'avui, per tota la regió sanitària unificada metropolitana. La causa és un nou decalatge en el seu desconfinament, que els torna a avançar respecte a aquesta nova zona unificada de Barcelona que es mantindrà en fase 1. Aquesta situació diferenciada d'aquestes dues comarques dona lloc a situacions paradoxals, com el fet que, malgrat que avancin en el seu desconfinament, vegin més restringida la seva mobilitat respecte a la setmana passada. Una situació que notaran especialment sectors com l'hoteler, que malgrat que a partir d'avui poden aixecar les restriccions que havien tingut en fase 1, no podran rebre clients de fora d'aquestes dues comarques ni de la seva regió sanitària.
Aquest ha estat el primer cap de setmana a la fase 2, que s'ha permès el bany al mar a moltes platges catalanes. Els banyistes, de fet, han pogut gaudir de les platges de la costa tarragonina, del Garraf i també de les Terres de l'Ebre. Tot i complir amb les distàncies entre persones, els usuaris no han acabat respectant els 6 metres respecte a la primera línia de mar. A partir d'avui, amb l'entrada a la fase 2, també es permet el bany
a les platges de la Costa Brava, que segur que hi ha molta gent que ho està esperant. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, i tenim els companys de Televisió de Costa Brava, el Gerard Rius i el Xavier Martí. Molt bon dia, Xavier, explica'ns, la imatge per ara de la platja és fantàstica.
Hola, bon dia. Doncs sí, primer dia que es permet el bany aquí a la Costa Brava, ja que la regió sanitària de Girona ha entrat en fase 2. Un primer dia de bany, de moment, amb un dia rúfol, però un primer dia de bany que s'haurà de fer seguint unes mesures de seguretat. No serà com altres anys. Per parlar-ne tenim amb nosaltres l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motes. Hola, bon dia.
Què tal, bon dia.
Dèiem que el bany aquest any s'haurà de fer seguint unes mesures de seguretat. Quines indicacions donarà Sant Feliu de Guíxols als banyistes que vinguin?
Bàsicament, les indicacions, primer, és una responsabilitat per part dels banyistes, precaució i sentit comú. A part de la normativa específica que s'està posant per les platges, que és mantenir els 2 metres de distància al voltant de cadascú de nosaltres, al voltant de la tovallola, però la resta, en aquests moments, no es preveu que hi hagi grans aglomeracions a les platges, encara.
Suposo que el moment crític, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, vindrà a partir de Sant Joan, a partir del mes de juliol, com es permet, en principi, la mobilitat entre regions sanitàries i puguin venir turistes estrangers, serà el moment en què sí que s'haurà de demanar, doncs, responsabilitat a la ciutadania.
Sí, bueno, i llavors, i potser, segons com anem evolucionant, haurem d'implementar alguna de les mesures. Sabeu que en aquests moments tenim la competència per regular l'accés a la platja, també per regular l'aforament, i fins i tot, segons ens diu el butlletí oficial de l'Estat, la permanència a la platja, el temps de permanència. En aquests moments pensem que nosaltres que no és necessari aplicar tot això perquè no hi ha aglomeracions i, com bé dius, doncs veurem com evolucionem i a finals de mes, que quan és com normalment comencem a tenir afluència per Sant Joan o una mica abans fins i tot, veurem a veure com evolucionem per llavors i quan s'obrin les fronteres i hi hagi mobilitat entre les diferents regions sanitàries, doncs veurem a veure quines són les mesures que anem implementant.
En el cas de Sant Feliu de Guíxols hi ha aquesta platja, hi ha la platja de Sant Pol i després hi ha algunes zones on pots baixar amb petites roques. Sectorialitzar la platja aquí no es farà. I després el control de l'accés a les platges, hi haurà informadors, sí. com es regularà tot això?
Sí, nosaltres posarem informadors a les trobades de les platges, també posarem senyalètica, doncs estarà tot amb panells informatius per bàsicament doncs, les mesures que en aquestes alçades de la pandèmia crec que tothom hauria de conèixer, no? Més o menys, però tot i així les posarem perquè tothom que accedeixi a la platja les vegi i sobretot doncs, quan estiguin els serveis en funcionament tant del socorrisme com les boies doncs la gent ja podrà moure's amb més llibertat a l'hora d'accedir a la platja de forma recreativa. Sabeu que fins a aquest moment es feia de manera esportiva o per passejar i ara ja es permet de manera recreativa. Ja et dic, avui amb un dia una mica tapat, prendre el sol potser no, però sí que hi havia gent ja de bon matí que es banyava. Doncs el mateix es passarà durant tota la temporada d'estiu. Ja sabeu que la temporada alta, com bé deia, juliol i agost, però bueno, les mesures que anem prenent seran aquestes, informadors a les platges i sobretot la senyalització amb informació, que jo crec que l'important és que la gent estigui informada quan ve a les platges.
I a nivell d'infraestructura de platges, és a dir, les dutxes, els lavabos, tot això es mantindrà, es farà algun tipus de control aquí?
Sí, de fet l'Ajuntament ha adquirit 2 vehicles elèctrics per desinfectar específicament les dutxes i els rentapeus. I en aquests moments ja veureu com aquí a Sant Feliu es van implementant aquestes mesures tant de l'obertura dels lavabos, que també hi estem treballant per poder-los obrir a finals d'aquesta setmana, i també doncs, el tema de les dutxes i el rentat de peus, que també s'irà fent de manera gradual durant aquests dies. Quan preveiem, veient quina és l'afluència que tenim a les platges, doncs s'iran obrint tots aquests serveis.
I ja per acabar, també doncs, alguns alcaldes d'aquí de la zona ens han comentat que hi ha una normativa i aquesta normativa, preveient, a mesura que es vagin desenvolupant els esdeveniments i veient com es comporta la gent, es pot adaptar, es pot regular d'alguna manera o altra. Aquí també ho fareu?
Sí, sí, al final el que ha d'imperar, ja us dic, el sentit comú i la prudència i la responsabilitat de cadascú. El que està clar és que els ajuntaments, cap dels ajuntaments, podem posar un policia darrere de cada ciutadà que vagi a la platja. Llavors aquí necessitem col·laboració. El risc de contagi no s'ha eliminat, el risc de contagi segueix existint i les autoritats sanitàries ens diuen que anem avançant de fase positivament, perquè tenim una evolució positiva, però que la prudència ha d'estar vigent en tots els actes que fem, tant en l'espai públic, com és el cas de les platges, però també en la vida privada, no? I jo crec que si mantenim aquestes mesures de precaució, prudència i responsabilitat, és la manera de poder avançar de manera positiva, que és el que nosaltres volem, per no fer passes enrere, eh? Que això ja sabem que també és un risc que tenim, i per això demanem a tothom responsabilitat, perquè sabeu que l'economia d'aquí, almenys de la costa, depèn molt, no?, de que puguem tenir un estiu amb aquesta nova normalitat, que no sé ben bé què vol dir, però sí que el més normal possible, eh?, dintre de les mesures que ja tindrem, que serà una temporada complicada, però sí que si fem les coses bé podrem sortir-ne de manera positiva.
Doncs moltes gràcies, alcalde Carles Motes, alcalde de Sant Feliu de Guíxols. Avui potser no és el millor dia per estirar la tovallola, però almenys aquí a Sant Feliu de Guíxols ja ho tenim tot a punt per començar la temporada de bany.
Doncs sí, dèiem la platja fantàstica, però també és cert que el dia no acompanya gaire, d'aquí que potser no hi hagi gaire gent, per no dir ningú, ara mateix en aquesta platja de Sant Feliu, amb uns ajuntaments de costa que se'ls ha girat força feina pels propers mesos. Moltíssimes gràcies, companys de Televisió de Costa Brava, que vagi molt bé i molt bon dia, també. Adéu. I a partir d'avui, per cert, aquells territoris que es troben en fase 2 poden reobrir també les escoles. La reobertura, però, es farà però amb limitacions. Els alumnes de cicle infantil poden anar-hi de 9 a 1 si els seus pares no se'n poden fer càrrec. I també es posa èmfasi en els que acaben cicle. En tot, la major part d'estudiants esperarà al setembre per tornar a les aules. Els sindicats, però, recelen d'aquest pla de reobertura i han fet una crida als centres educatius perquè no obrin les portes. Juan Carlos Feijóo és portaveu del sindicat USTEC Estès a Tarragona i insisteix que les escoles no estan preparades i considera que darrere d'aquesta ordre hi ha un rerefons polític i econòmic. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres pensem que aquí una part important és la qüestió política i econòmica que hi ha al darrere. El mateix s'ha dit que l'entrada serà molt mínima d'alumnes, estem parlant com a molt d'un 1%. Si mirem els plans d'obertura dels centres, hi ha alumnes que només podran anar un dia o dos dels 15 que tenen, llavors realment per aquest dia o dos, en aquest sentit, tindria. De nou, una és suficient per garantir aquesta conciliació. Per molt poc temps, fer un risc molt gran. Aquesta és la gran situació. Jo crec que aquí s'havien d'abocar tots els recursos en preparar el curs de cara al setembre, que sí que va ser molt novedós.
A partir de dilluns que ve, el 8 de juny, la responsabilitat de la gestió del tram final de la desescalada es traslladarà a les comunitats autònomes que ja estiguin a la fase 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer l'anunci ahir en l'habitual reunió amb els presidents autonòmics. D'aquesta manera, les comunitats tindran la capacitat de decisió sobre els ritmes de desconfinament i la mobilitat interna entre territoris. Sánchez n'ha parlat aquest diumenge a la conferència telemàtica de presidents, on també ha anunciat que demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies més, fins al 21 de juny.
Serà un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3.
L'acord entre el govern espanyol i Esquerra per a l'abstenció dels republicans en la votació de l'estat d'alarma ha obert una nova crisi a l'executiu català. El president de la Generalitat, Quim Torra, rebutja aquesta pròrroga. Va traslladar-ho ahir a Sánchez, dient que el seu no és per respecte a les competències del govern i, en especial, per les competències de salut, que considera que la pròrroga anul·la i centralitza. Les funeràries han comunicat en les últimes hores 28 noves morts per coronavirus a Catalunya. D'aquestes, 16 correspondrien pròpiament a dissabte. Pel que fa als nous contagis, se n'han sumat 15, també corresponents a les últimes hores, malgrat que, afegint els d'altres dies que no havien estat comunicats, la xifra arribaria fins als 359. El mateix passa amb les dades que aporta el Ministeri de Sanitat, on també es van aplicant correccions a la sèrie històrica. D'aquesta manera, el nombre de morts notificats i corresponents als últims 7 dies s'eleva fins als 39. Els nous diagnòstics continuen en una tendència clarament a la baixa i s'han mantingut per sota del centenar. En concret, han estat 96. I aquest cap de setmana han marxat els últims sanitaris que s'allotjaven a hotels catalans. El Servei Català de la Salut, que n'ha assumit el cost, ha pres la decisió per la disminució del risc de contagi. És el cas, per exemple, de l'Hotel Europa de Girona, que ha arribat a acollir
23 sanitaris simultàniament, tot i que ja no en queda cap. Molts d'ells, però, encara no poden tornar a casa perquè viuen amb persones que són grup de risc i s'hauran d'acabar buscant la vida. També l'hotel Don Càndido de Terrassa ha acollit treballadors dels dos hospitals de la ciutat, però des d'aquest dilluns ja no en quedarà cap. En total, durant la pandèmia s'han habilitat 33 hotels i s'han registrat unes 800 pernoctacions diàries. L'Associació Espanyola contra el Càncer adverteix d'un previsible augment de casos d'aquesta malaltia a conseqüència de la crisi del coronavirus. La dedicació de recursos a la pandèmia ha deixat de banda el cribatge i també les proves diagnòstiques, i això fa tema un repunt en els propers mesos. La informació és de Maite Polo.
L'esperança és que els tumors estiguin en fases inicials. Ho ha explicat a la xarxa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona, el doctor Laureano Molins, que també és cap de servei de cirurgia toràcica a l'Hospital Clínic.
Possiblement trobarem que augmenti el número de casos en els propers mesos. Però són casos detectats per cribatge, que vol dir que en principi la gran majoria estaran en un estadiu força precoç. El que ens fa més, diríem, respecte és potser pacients que, inclús amb algun símptoma, doncs no hagin volgut venir a l'hospital durant aquestes setmanes i que tinguin un procés més avançat.
El cirurgià anima tothom que tingui alguna sospita de tenir un tumor que vagi al centre de salut sense pensar-s'ho, ja que la davallada de casos de Covid fa setmanes que ha començat.
I a Lleida, avui entra en funcionament l'operatiu d'atenció als temporers del Camps Elisis de la capital del Segrià. Enguany la Paeria ha volgut centralitzar tot el dispositiu al pavelló 3 de la Fira de Lleida, on per primera vegada s'ofereix allotjament en capacitat per a 122 persones. Una altra de les novetats és l'ampliació del servei de menjador, on enguany s'hi oferiran dos àpats, esmorzar i sopar. La intenció de la Paeria és mantenir tot aquest operatiu fins al setembre, fins al final de la campanya. La Diputació de Barcelona llança un baló d'oxigen al sector cultural molt tocat per la crisi del coronavirus. Destinarà 2,2 milions d'euros a que els municipis puguin seguir programant cultura i que els petits i mitjans creadors no s'acabin enfonsant. Ens ho explica amb més detall la Laura Ribas.
La Diputació de Barcelona destinarà una part dels 2,2 milions d'euros del Pla de Xoc a una plataforma audiovisual de consum de continguts culturals, com concerts o obres de teatre. Uns espectacles que, en coordinació amb la xarxa audiovisual local, també es podran veure per les televisions de proximitat. També es posa en marxa la campanya Una altra festa major és possible. La Diputació de Barcelona subvencionarà als municipis la instal·lació a l'aire lliure de pantalles i escenaris per veure des del cotxe pel·lícules, música en viu o teatre. Un altre dels punts forts anirà destinat a finançar els teatres i sales municipals que només podran obrir a un terç de la seva capacitat.
Aquesta ocupació es pot permetre emetre, contractar, per tant fer activitat a les sales escèniques i intentar doncs, tant que el públic hi vagi perquè estan obertes com que a les arts escèniques, la música, qualsevol cosa que es pugui fer a dalt de l'escenari sigui possible i sigui viable econòmicament.
Els fons de les biblioteques també es renovaran amb l'adquisició d'exemplars a les llibreries de proximitat, mentre que els museus disposaran d'una partida per desenvolupar eines de difusió que captin nous públics.
I aquest cap de setmana ha arrencat en circumstàncies especials la Festa Major de la Dreta de l'Eixample a Barcelona i ho ha fet amb la cloenda d'una iniciativa que durant setmanes ha animat el veïnat, un concert. L'escenari ha estat al pati d'un veí de l'interior de l'illa que delimiten els carrers Gran Via, Bruc, Girona i Diputació. Les lligues de futbol professional i de bàsquet ja preparen el seu retorn a la competició. Les més matineres seran la primera i segona divisió de futbol que arrencaran d'aquí a 10 dies. Més enllà de preparar el cos per tornar a competir després de dos mesos d'inactivitat, una altra feina important serà el treball mental per afrontar una tornada a la normalitat. Ens ho explica la nostra companya Marta Casas.
A amb graderies buides, desinfecció constant dels espais i el material, en estadis dividits per zones per minimitzar el contacte i fins i tot amb recomanacions com evitar celebrar els gols en grup. Així serà el retorn del futbol, una situació que ja hem vist a la Bundesliga alemanya i a la qual caldrà que s'adaptin els futbolistes. Un dels canvis més notoris serà el silenci, de jugar en estadis amb el so dels càntics de milers d'aficionats, passaran a fer-ho en camps on només se sentiran les seves passes i xuts.
Els afecta sobretot a la seva activació, al fet de no estar a tope físicament i sobretot mentalment, i també pot afectar la seva motivació, sobretot aquells jugadors que tenen una motivació més extrínseca, que ve de coses de l'exterior, i en aquest cas doncs l'estimulació auditiva, el públic animant-te, si sobretot la teva motivació ve d'aquí, se'ls hi veurà afectat.
Per evitar que això afecti l'estat anímic dels jugadors, caldrà buscar la motivació en altres aspectes.
Que sigui més interna, per tal que tinguem més control sobre ella i puguem rendir millor. I també que les coses externes que tenen, les que són més de motivació externa, com l'entrenador, els companys, els rivals, doncs que es centrin més en això.
I això s'hi sumaran pors i angoixes al contagi i també a les lesions.
Dir-los que és una situació normal, no? I que també els entrenadors ho han d'acceptar com a tal per no crear unes pors o angoixes extres. I si no ho manifesten, no despertar la por. Això és el més important d'entrada, no? I en els que sí que ho manifesten, dir-los que tots els preparadors físics, tots els entrenadors faran lo necessari, controlant les càrregues, controlant cada treball dels entrenaments per tal que de prevenir totes les lesions.
Un treball psicològic que caldrà fer de manera intensa en aquest compte enrere per a que la pilota torni a rodar.
Doncs de fet ja es coneix el dia i l'hora perquè aquesta pilota torni a rodar a la Lliga Espanyola de Futbol. Serà el proper dijous 11 de juny amb un Sevilla-Betis. L'Espanyol jugarà el primer partit el dissabte dia 13 a la 1 del migdia a Cornellà contra l'Alavés i el Barça farà la reestrena aquell mateix dissabte a Mallorca a les 10 de la nit.
Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia. La xarxa de comunicació local.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Fonts de proteïna. El nostre cos necessita les proteïnes per tal d'assegurar la formació d'estructures, múscul, tendons, teixit i òrgans, a més de formar part de la producció d'enzims, hormones i d'altres molècules essencials per a l'organisme. La majoria de la població assoleix les recomanacions de proteïna perquè tenen un consum excessiu de carn, tenint un efecte perjudicial per a la nostra salut. Per tant, quines altres fonts de proteïna animal trobem? El peix, del qual la recomanació de consum està entre 3-4 racions màxim a la setmana. Els ous, que si són de qualitat del número 1 o 0, i cuits a la planxa passats per aigua d'ús o en truita o remenats, podem fer perfectament 6-7 setmanals. I els làctics i derivats làctics, com el formatge, el iogurt o el kèfir. I dins del món vegetal, quins són els aliments que més en contenen? Les llegums, cigrons, llenties, marró, verda, dupuy, coralina, negra, les mongetes blanques i vermelles, les faves, azuquis, els pèsols, que tot i tenir aspecte de verdura, es comporta més com una lleguminosa, i la soja i els seus derivats, que caldrà vigilar de no abusar-ne, com el tofu, el tempe, la soja texturitzada o processats de soja com hamburgueses o salsitxes vegetarianes. Els pseudocereals, com la quinoa, l'amarant o el fejol, que sí que són de qualitat, però en contenen en poca quantitat. O el seità, que és un preparat del gluten d'alguns cereals. Els fruits secs i les llavors, sobretot girassol i cànyam, o algues com l'espirulina o la nori. Però puc aconseguir tots els aminoàcids essencials a través de fonts vegetals? La resposta és afirmativa, però cal combinar-les correctament per obtenir proteïna de qualitat. Llegum més cereal, com pa torrat amb hummus o arròs amb llenties o una tortilla amb azuquis. Llegum més fruits secs, cigrons amb espinacs i pinyons o anacards, cereal més fruits secs, musli amb avellanes torrades, arròs amb verdures i nous triturades. Alguns estudis mostren que podem combinar aquests aliments al llarg del dia, però que en nens cal que aquesta sigui dins del mateix àpat.
La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Vanessa Raja.
Bon dia. A partir d'avui s'unifiquen les tres regions sanitàries de Barcelona i l'àrea metropolitana. Això vol dir que es recupera la mobilitat entre municipis per un gruix de gairebé 5 milions de persones, o el que és el mateix, prop del 70% de la població de Catalunya. Ho fan a les condicions de la fase 1 i alliberant la capital catalana del confinament en si mateixa, ja que era àrea sanitària única. De fet, només Lleida continua també en aquest primer estadi pels rebrots que s'hi van detectar ara fa uns dies, i la resta de Catalunya es troba ja en fase 2. Catalunya Central, Girona, el Penedès i Garraf s'estrenen avui mateix en aquesta rebaixa de les restriccions. Veuran com desapareixen, per exemple, les franges horàries, les trobades socials augmenten a 15 persones, torna l'activitat dins de bars i restaurants, això sí, amb aforament limitat, i podran banyar-se i prendre el sol a la platja. Així encapçalem una nova edició del Notícies en Xarxa d'aquest dilluns, d'aquest 1 de juny, d'aquesta segona Pasqua. Són 8:45, repassem altres qüestions en titulars, com per exemple que a partir d'avui també tornen a obrir les escoles als municipis, això sí, que es troben ja en fase 2. Es tracta d'un retorn a les aules voluntari per encarar el tram final del curs sense activitat lectiva. Les ràtios es mouran entre els 8 i els 15 alumnes per grup i l'activitat es concentrarà sobretot als cursos que acaben cicle o en la preparació de proves com la selectivitat. Una reobertura abans d'acabar el curs que ha provocat alguns recels entre la comunitat educativa. En uns minuts ens acostarem fins a Reus en directe per veure com arrenca aquest retorn escolar, com s'han preparat. I també en parlarem amb el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín. A partir de dilluns vinent, les comunitats autònomes tindran les competències per gestionar la desescalada a les zones que estiguin en fase 3. En la reunió telemàtica amb els presidents, Pedro Sánchez també ha anunciat que demanarà una última pròrroga de l'estat d'alarma fins al 21 de juny. Esquerra Republicana ja ha pactat la seva abstenció, obrint de nou la divisió dins del govern català. L'impacte del coronavirus continua a la baixa. Les funeràries han comunicat en les últimes hores 28 noves morts a Catalunya, 9 menys que en l'anterior recompte. Per bé que s'han notificat 359 contagis nous, només 15 corresponen a la darrera jornada i la resta s'explica per les correccions que s'estan aplicant a la sèrie històrica des de fa alguns dies. Al conjunt d'Espanya s'han computat 39 defuncions i menys d'un centenar d'infectats. L'Associació Espanyola contra el Càncer creu que augmentaran els diagnòstics d'aquesta malaltia per la crisi del coronavirus. L'atenció i recursos dedicats a la pandèmia han deixat en molts casos en segon pla el cribatge i les proves. L'entitat anima a recuperar les visites preventives en cas de sospita per poder atacar els possibles tumors en les fases més inicials. A partir d'avui torna a obrir el Caixa Fòrum a Barcelona i a Lleida. Ho faran a menys sales d'exposicions i amb l'aforament limitat, complint les restriccions previstes a la fase 1 de desconfinament. Des d'avui, Barcelona i l'àrea metropolitana són considerades una única zona sanitària. Per això està permesa la mobilitat entre tots els municipis que l'integren. Això dona llibertat de mobilitat a gairebé 5 milions d'habitants, un 70% de la població catalana. Fins ara només es permetia moure's per anar a la feina o per causes de força major. En paral·lel, mentre Barcelona i Rodalies i Lleida, recordem-ho, es queden en fase 1, bona part del país passa a la fase 2. És el cas de Girona, la Catalunya Central, l'Alt Penedès i el Garraf, que se sumen a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i l'Alt Pirineu Aran. Tot plegat ens ho expliquen els companys de Penedès Televisió i el Nou TV.
Osona també entra avui a la fase 2. Encara que per fer esport al carrer es seguiran mantenint certes limitacions horàries, ja es podrà tornar a entrenar en equipaments municipals a l'aire lliure, com poliesportius i també gimnasos. Aquesta setmana reobre el de Sant Julià de Vilatorta, amb una limitació d'aforament del 30% i sempre amb cita prèvia. Molts usuaris ja ho esperen, però el confinament també ha provocat moltes baixes del servei. A Sant Julià ja comencen també a preparar les instal·lacions perquè clubs i entitats en puguin fer ús en les properes fases de desescalada. Ho explica Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de Vilatorta.
Procedim a la seva desinfecció, a anar fent el manteniment correcte, a veure com tenim tot el material i, per tant, anem preparant ja el pavelló esportiu perquè en les següents setmanes, tant de bo, doncs, pugui anar donant el servei de la manera més normalitzada possible.
La resta d'equipaments municipals també van reobrint poc a poc i tenint en compte totes les mesures de seguretat.
Des d'avui, la comarca de l'Alt Penedès entra a la fase 2 i, en general, comença a reobrir la majoria d'espais i equipaments públics o privats, però amb moltes mesures de seguretat. Uns dels establiments que més han patit la situació han estat els restaurants, que no disposen de terrassa exterior. Després de 2 mesos i mig sense activitat, poden obrir els interiors, però mantenint les distàncies de seguretat entre taules. El restaurant Calton és un dels establiments clàssics de Vilafranca del Penedès que ha estat treballant per adequar les seves instal·lacions per complir la normativa.
Adaptant-nos a les mesures, mantenint les distàncies, la carta serà una carta d'un sol ús, amb paper reciclat, els sabons, els gels, tot això.
En les darreres setmanes i després de l'entrada en la fase 1 de desescalada, diferents restaurants de Vilafranca han mantingut l'activitat oferint menjar per emportar.
I aquest ha estat el primer cap de setmana a la fase 2 que es permetia el bany al mar a moltes platges catalanes. Els banyistes han pogut gaudir de platges com la de la Rabassada i la del Miracle a Tarragona o la de Llevant a Salou i les de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar. Tot i complir amb les distàncies entre persones, els usuaris no han respectat ben bé els 6 metres respecte a la primera línia del mar. Malgrat això, Protecció Civil valora positivament l'actitud de la ciutadania en aquesta fase de desconfinament. A partir d'avui, amb la fase 2, també es permet el bany a les platges de la Costa Brava. I també a partir d'avui, aquells territoris que es troben en fase 2 poden reobrir les escoles. Una reobertura, però, que es farà amb moltes limitacions. I podran anar els alumnes de cicle infantil de 9 a 1, poden anar de forma voluntària i si els seus pares no se'n poden fer càrrec. I també es posa èmfasi en els que acaben cicle. Amb tot, la major part d'estudiants esperarà al setembre per tornar a les aules. Els sindicats, però, recelen d'aquest pla de reobertura i han fet una crida als centres educatius perquè no obrin les portes. Juan Carlos Feijó és portaveu del sindicat Usted que Estés a Tarragona i insisteix que les escoles no estan preparades i considera que darrere d'aquesta ordre hi ha un rerefons polític i econòmic. Són declaracions a la xarxa.
Nosaltres pensem que aquí una part important és la qüestió política i econòmica que hi ha al darrere. El mateix s'ha dit que l'entrada serà molt mínima d'alumnes, estem parlant com a molt d'un 1%. Si mirem els plans d'obertura dels centres, hi ha alumnes que només podran anar un dia o dos dels 15 que tenen, llavors realment per aquest dia o dos, en aquest sentit, tindria. De nou, una és suficient per garantir aquesta conciliació. Per molt poc temps, fer un risc molt gran. Aquesta és la gran situació. Jo crec que aquí s'havien d'abocar tots els recursos en preparar el curs de cara al setembre, que sí que va ser molt novedós.
Volem saber de primera mà com s'ha preparat un d'aquests centres que avui ja poden obrir, ara d'aquí una estona, a partir de les 9 del matí. Per això connectem amb Reus. Allà hi tenim l'Àxel Gavàs i la Laura Borràs de Canal Reus Televisió, que es troben concretament a l'escola Alberic i Casas de la capital del Baix Camp. Molt bon dia, Laura, explica'ns.
Bon dia. Doncs efectivament, avui dilluns les escoles de tota la regió sanitària del Camp de Tarragona ja poden tornar a obrir parcialment les seves aules després de 3 mesos de pausa. Això sí, els alumnes que poden venir només poden ser els d'educació infantil i aquells que finalitzin etapa. Per entrar més en detall amb el tema, tenim en Francesc Xavier Torrell, que és director de l'escola Alberic i Casas. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
De moment, avui, quants alumnes teniu confirmats que vindran avui?
Nosaltres tenim previst que vinguin 5 alumnes d'educació infantil avui, perquè els alumnes de 6è no els hem citat avui, sinó que vindran el dijous.
En general, quines són les ràtios màximes d'alumnes que poden haver-hi per classe?
A educació infantil podria haver-hi un màxim de 8 nens a P3 i 10 nens a P4 i a P5, i a educació primària fins a 13 alumnes. Llavors, com que nosaltres ens venen 5 alumnes, hem decidit posar-los en 2 espais, amb 2 professionals per estar més espaiats.
Clar, pel que fa a professors, quants professorat i personal així en general, quan en teniu avui?
Avui per obrir l'escola hem convocat doncs, dos mestres d'educació infantil, som dos membres de l'equip directiu, també hi ha l'administrativa i la conserge, no?, per obrir l'escola, i una persona del servei de neteja que estarà permanentment aquí amb nosaltres.
Els alumnes que avui han vingut han tingut que complir, veritat, un seguit de condicions. Quines han estat?
Les famílies havien de portar un certificat de responsable, no?, que no podien anar a treballar i no podien flexibilitzar l'horari, i a més un certificat, no?, que estaven tots a l'ordre en nivell de salut.
Vale, per tant, els dos pares, no?, els dos progenitors, havien de no poder teletreballar, entenc.
Correcte.
Perfecte. I pel que fa a mesures d'higiene, seguretat, com us heu tingut que adaptar? Al centre, com l'heu tingut que adaptar?
Doncs hem organitzat l'aula de tal manera perquè els alumnes no tinguin contacte físic entre ells, com que a més són molt poquets, doncs és senzill. Pensa que és una aula que normalment hi ha 25 nens i avui n'hi haurà doncs, dos. I després doncs, el departament ens ha proporcionat gel hidroalcohòlic, mascaretes pels professorat i poca cosa més, la veritat. Sobretot la prohibició, no?, que les famílies entrin a l'escola. Nosaltres som un centre que normalment les famílies doncs, entraven a l'escola de manera habitual i avui els deixaran a la porta i els recolliran a la porta.
Pregunta interessant. Els nens tenen pati?
Els nens tenen pati, jo crec que és la salvació de tot plegat, no?, i l'allargarem una miqueta més, no?, perquè també tinguin aquest contacte amb l'exterior, no?, i com a mínim no se sentin tan tancats, no?, dins l'aula.
Perfecte. Tot i així, el curs segueix telemàticament?
El curs segueix telemàticament fins al dia 19. El dia 19 acabarem el curs amb tots els nivells d'educació infantil i de primària i continuem igual, vull dir, continuem doncs, fent les tutories virtuals amb els alumnes a distància i preparant les tasques i els reptes que els enviem cada setmana als alumnes.
Moltes gràcies, Xavier. Doncs ja ho veieu, realment, totes les escoles d'aquí del Camp de Tarragona ja poden tornar a obrir, tot i que ho faran amb un nombre ben reduït d'alumnes i amb unes mesures de seguretat a complir.
És evident que el curs acabarà de forma tan estranya com es va tancar el passat 12 de març, avui, per exemple, en aquesta escola, amb aquests 5 nens a infantil, dels quals només 2 entren avui. Sens dubte, és tot molt... molt excepcional. Moltíssimes gràcies, companys de Canal Reus Televisió. Que vagi molt bé. Molt bon dia. I saludem ara Ismael Palacín. Ell és director de la Fundació Jaume Bofill. Anem a veure també ells com ho veuen, aquesta represa estranya del curs de forma selectiva només per determinades edats. Senyor Palacín, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
A veure, és imprescindible la reobertura de les escoles en aquest tram final del curs? Perquè hi ha molts centres que no els agrada la idea i que, de fet, han demostrat clara insubmissió a les ordres del departament. Com ho veieu vosaltres?
La veritat és que fins ara els missatges del departament han estat extremadament confusos. No s'obrirà, això serà molt difícil. És a dir, hem anat baixant expectatives i, per tant, no és estrany que amb missatges tan confusos i també amb aquest estat d'inseguretat i de por en general d'aquesta experiència, doncs tots siguem molt reacis, una part de pares i una part de mestres, a reiniciar el curs. Nosaltres el que hem plantejat des de fa un temps és que 6 mesos de desconnexió escolar és molt, és moltíssim, i que hi ha recerca suficient que demostra que pot tenir conseqüències no només en el curt, sinó sobretot en el mig i en el llarg termini per una part dels alumnes. Per tant, hem de saber conciliar bé dues coses, no? O tres, no? Per una banda, la seguretat, indiscutible, per l'altra, l'acompanyament, no? La part, si voleu, més subjectiva, però molt important també, no? Dels professionals de les escoles, dels pares, saber-nos explicar, però l'altra també és saber garantir un suport raonable en els alumnes que, de veritat, per aquells pels que pot marcar la diferència. I per això teníem algunes propostes importants abans d'acabar el curs i, sobretot, a l'hora de començar-lo.
Propostes de quin estil, senyor Palacín?
Bé, per nosaltres, realment, aquells alumnes amb dificultats d'aprenentatge haurien d'haver reprès classes en grups reduïts, evidentment amb totes les garanties, alguns a dins de l'escola i altres doncs, perfectament en una biblioteca, en un centre cívic, durant aquest mes de juny. Per aquests alumnes, la diferència no es tracta de dir però què farem en 3 setmanes? Es tracta de dir 6 mesos sense aprenentatge acompanyat o 6 mesos en què hi ha hagut el teu tutor que t'ha ajudat a ser conscient de què has après, de què no has après, d'on t'has encallat. Penseu que una part important d'alumnes, la qüestió és no és quin temari els hi hem donat, sinó si s'han desconnectat o s'han connectat amb el seu aprenentatge. Després, per nosaltres també hagués estat molt interessant que l'última setmana de juny hagués estat una setmana per convocar tots els alumnes, encara sigui per grups i en horaris, i les seves famílies, per fer el que en diem un tancament emocional del curs, que són coses més importants del que sembla, per donar unes pautes. Els mestres són experts en aprenentatge i precisament està molt demostrat que donar uns bons consells, per exemple, a les famílies de com crear hàbits lectors a l'estiu, de com generar uns hàbits de repàs, uns pocs consells per les famílies i els propis alumnes, que no vol dir fer de mestres a casa, vol dir afavorir uns quants hàbits, poden marcar molt la diferència en com alguns alumnes reprendran l'escolaritat en el futur.
Ara que parla de diferències, vull parlar de la bretxa digital, perquè les noves tecnologies han estat les grans aliades per acabar aquest trimestre de curs, però en alguns casos també han estat les grans enemigues, perquè hi ha famílies doncs, que no tenen disponibilitat d'aquestes noves tecnologies i ha estat una dificultat afegida a una situació del tot excepcional. Quina lliçó ens hem d'endur d'aquest trimestre de cara també al curs vinent? Perquè això no s'acaba aquí, senyor Palacín, vostè ho sap, i és així. Què hem après i què hem d'aplicar?
Sí, jo penso que hem de discutir com serà el curs vinent, però és veritat que hem après lliçons molt importants, que una part doncs, ja les intuïem, però les hem constatat totalment. La primera és que al segle XXI les potencialitats de l'aprenentatge digital o híbrid, com diem el blended aquest, són enormes, i que això és imparable amb una crisi o sense crisi. El que sent una crisi ja es torna imprescindible. La segona és que realment les bretxes digitals seran la nova font de desigualtat, i que no estan tant en si tens un dispositiu a casa o no, perquè la majoria d'alumnes el tenen d'un tipus o d'un altre, i si no, el podem posar a un preu molt curt, en un termini molt curt, i si no ho hem fet és per ineficiència, no? O la connectivitat, que avui dia, si hi ha voluntat política, diguem, no és cap secret fer-ho, com s'ha demostrat en molts llocs, sinó que l'autèntica bretxa digital és en cultura digital. És a dir, hi ha uns alumnes que amb dispositiu o sense dispositiu a casa tenen uns pares que els acompanyen, no? Que els ajuden. És a dir, seguir un curs a distància, no sé si mai ho heu fet, però és una cosa que requereix molta autodisciplina, molt d'hàbit. No va d'un ordinador ni d'una connectivitat, va d'una actitud, d'un acompanyament, d'unes pautes. Però la gran diferència és que en quina família tens que t'acompanya a aprofitar aquesta cultura digital, autorregular-te, i per això és molt important que fem una revolució digital a les escoles. Els meus fills, si les escoles no donen cultura digital, la tindran a casa. Hi ha altres famílies que la cultura digital que no trobin a l'escola no la trobaran enlloc.
Hi ha una qüestió que també preocupa molts centres, els anomenats centres de nova escola o no tradicional, que pateixen molt perquè amb les normatives que els imposa a partir d'ara s'acaba trencant l'essència de molts d'aquests projectes educatius que es basen doncs, en barrejar alumnes, en barrejar grups, en barrejar edats, en trencar parets, no? Diguéssim, parets que no existeixen a les aules. Clar, què passa amb aquesta nova tendència pedagògica que ara veuen com se'ls està dient que els nens no poden fer, no poden tocar, no es poden barrejar, no es poden canviar de mestres? Fan patir aquests centres perquè veuen que han de tocar l'essència del seu projecte.
Bé, jo m'atreviria fins i tot a dir el contrari. És a dir, bé, per una banda diria, les dificultats són per totes les escoles, perquè l'escola tal com és avui es basa en la mirada, en la socialització, en la companyia, tot tipus d'escoles. Sigui quina escola, l'escola és una escola forjada en lo presencial, no? En el contacte humà, en la barreja, és igual la metodologia que tingui. No? Precisament, en la distància, el que hem comprovat és que la instrucció és poc útil, lo competencial realment és útil. Hem comprovat el component tutorial i d'acompanyament, que és la clau. Sabem que no va de tecnologies ni de programaris sofisticats ni de vídeos fantàstics, va de vincle, no? I vincle al final és tutoria. I precisament les escoles que havien apostat per la transformació educativa ho han tingut molt més fàcil, perquè han pogut saltar-se el temari, que no és lo important, és que ja no ho era, no? Per passar un model molt més competencial i molt més actiu, han prioritzat l'acompanyament, el treball interactiu. Les escoles que més han patit són aquelles escoles que han, allò telemàtic ha acabat sent deures a distància. I deures a distància o fitxes a distància no només no implica aprenentatge, sinó que, a més, és un sistema molt dur que fa caure la motivació quan és a distància, és molt ardu. Llavors, precisament aquestes escoles, tot i que s'han tingut que trencar potser una mica més al cap, ho han tingut més fàcil, perquè ja tenien una mentalitat. Per posar-vos un exemple, hi havia moltes escoles que ja els alumnes aprenien anglès fent Skypes amb nens de Canadà, treballant un tema de canvi climàtic, no? En aquest sentit, i cada nen tenia un partner i feia un projecte. És a dir, per aquestes escoles, diguem, la reinvenció en una capa digital, no? D'allò que és obert no serà complicat. És veritat que a tothom li caldrà molta creativitat, però és una creativitat que, per una banda, patirem, evidentment, perquè és una creativitat accelerada i forçada, i per la que no estem preparats, però per l'altra, penseu, per exemple, el govern valencià ha dit, escolteu, aprofitem això per tindrem dues matèries, totes les científiques i totes les lingüístiques, i això és transversalització curricular, això és el que estan fent aquestes escoles des de fa molt temps, passar dels temaris, de les càpsules, de les matèries. Altres escoles s'estan plantejant anem a reinventar els horaris, que era una cosa que ja calia, aquesta idea d'una hora de matemàtiques, una hora d'encapsulament d'un mestre, un grup. És una idea que moltes escoles ja estaven qüestionant, no? I ja estaven repensant profundament.
En tot cas, la prova de foc la tindrem a partir del 14 de setembre. No tant potser avui, que és un tancament de trimestre estrany, amb gigàs, sinó a partir del 14 de setembre veurem com es reinventen les escoles amb tota la normativa que s'haurà de complir. Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, moltíssimes gràcies. Ja tindreu oportunitat de parlar-ne més endavant. Que vagi molt bé, molt bon dia. I a partir de dilluns que ve, del dia 8 de juny, la responsabilitat de la gestió del tram final de la desescalada es traslladarà a les comunitats autònomes que ja estiguin a la fase 3. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer l'anunci ahir en l'habitual reunió amb els presidents autonòmics. D'aquesta manera, les comunitats tindran la capacitat de decisió sobre els ritmes de desconfinament i també sobre la mobilitat interna entre territoris. Sánchez n'ha parlat aquest diumenge a la conferència telemàtica de presidents, on també ha anunciat, volem dir, que demanarà una pròrroga de l'estat d'alarma de 15 dies més, fins al 21 de juny.
Será un estado de alarma muy distinto, mucho más liviano, pero lo necesitamos para culminar el trabajo que hemos hecho entre todos. Este último estado de alarma tendrá una novedad sustancial que me gustaría compartir con todos ustedes. Y es que la máxima responsabilidad en la gestión de la desescalada se traslada definitivamente a las propias comunidades autónomas que estén en la fase 3.
I l'acord entre el govern espanyol i Esquerra per l'abstenció dels republicans en la votació de l'estat d'alarma ha obert una nova crisi a l'executiu català. El president de la Generalitat, Quim Torra, rebutja aquesta pròrroga. Torra va traslladar i assaig del seu no, i que és per respecte a les competències del govern i en especial a les competències de salut, que considera que la pròrroga anul·la i centralitza. Les funeràries han comunicat en les últimes hores 28 noves morts per coronavirus a Catalunya. D'aquestes, 16 corresponen pròpiament a dissabte. Pel que fa als nous contagis, se n'han sumat 15, també corresponents a les últimes hores, malgrat que afegint els d'altres dies que no havien estat comunicats, la xifra arribaria fins als 359. El mateix passa amb les dades que aporta el Ministeri de Sanitat, on també es van aplicant correccions a la sèrie històrica. D'aquesta manera, el nombre de morts notificats i corresponents als últims 7 dies s'eleva fins als 30. Els nous diagnòstics continuen en una tendència clarament a la baixa i s'han mantingut per sota del centenar, en concret han estat 96. I l'Associació Espanyola contra el Càncer adverteix d'un previsible augment de casos d'aquesta malaltia a conseqüència de la crisi del coronavirus. La dedicació de mans de recursos a la pandèmia ha deixat de banda el cribatge i també les proves diagnòstiques, i això fa tema un repunt en els propers mesos. És una informació de Maite Polo.
L'esperança és que els tumors estiguin en fases inicials. Ho ha explicat a la xarxa el president de l'Associació Espanyola contra el Càncer de Barcelona, el doctor Laureano Molins, que també és cap de servei de cirurgia toràcica a l'Hospital Clínic.
Possiblement trobarem que augmenti el número de casos en els propers mesos. Però són casos detectats per cribatge, que vol dir que, en principi, la gran majoria estaran en un estadiu força precoç. El que ens fa més, diríem, respecte és potser pacients que, inclús amb algun símptoma, doncs no hagin pogut venir a l'hospital durant aquestes setmanes i que tinguin un procés més avançat.
El cirurgià anima tothom que tingui alguna sospita de tenir un tumor que vagi al centre de salut sense pensar-s'ho, ja que la davallada de casos de Covid fa setmanes que ha començat.
El CaixaForum de Barcelona torna a obrir portes. Avui ho faran només dues sales amb exposicions que ja exhibia quan va haver de tancar pel coronavirus i amb educadors que ajudaran els visitants. També reobre el CaixaForum de Lleida i podrà accedir un terç de l'aforament complint mesures de seguretat com l'ús de mascaretes o també de gel hidroalcohòlic. La informació és de Jaume Martell, de Lleida Televisió.
La Fundació La Caixa presenta l'exposició Les avantguardes històriques 1914-1945 construint nous mons. Es tracta d'una col·lecció de la mà de l'Institut Valencià d'Art Modern, un dels referents internacionals en les avantguardes del segle XX. A partir del dijous hi haurà un educador que resoldrà els dubtes dels assistents.
Oferim una selecció de 145 obres que pertanyen, com el seu propi títol indica de l'exposició, pertanyen doncs, a la col·lecció de l'IBAM, en un període que podríem dir una de les èpoques més apassionants i més atractives de la història de l'art. Veurem reflectides diverses tècniques, fotografia, pintura, escultura, collage.
L'entrada és gratuïta i l'obertura es fa seguint una sèrie de mesures, com l'ús obligatori de mascaretes i gel i la limitació a un terç de l'aforament.
Dia i hora perquè la pilota torni a rodar a la Lliga Espanyola de Futbol. Serà el proper dijous 11 de juny amb un Sevilla-Betis. L'Espanyol jugarà el primer partit el dissabte dia 13 a la 1 del migdia a Cornellà contra l'Alavés i el Barça farà la reestrena aquell mateix dissabte, en aquest cas a Mallorca, i a les 10 de la nit. Doncs ho deixem aquí, no hi ha temps per més. Tornem demà, com sempre, a partir de les 7 del matí a explicar més notícies en xarxa. Que vagi bé aquest dilluns, sobretot per aquells que tenen festa, que l'acabin d'aprofitar bé. Fins demà, bon dia.
En xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
Els centres educatius de les regions sanitàries que estiguin a la fase 2 obriran a partir de l'1 de juny. Tot i això, el curs continuarà fins al final per via telemàtica. Els centres oferiran serveis educatius concrets de manera voluntària per l'alumnat, acompanyament en grups reduïts per als cursos que acaben etapa o obtenen títol, tutories personalitzades per a l'alumnat d'altres cursos, individualment o en grups reduïts, i acollida a educació infantil per a les famílies que necessitin conciliació laboral. Als centres es dispensarà solució hidroalcohòlica i s'haurà de mantenir la distància de 2 metres i utilitzar mascareta. Els menjadors es mantindran tancats i el transport escolar funcionarà en casos excepcionals. Els grups no podran superar els 5 alumnes a les llars d'infants, 8 a P3, 10 a P4 i P5, 13 a primària i 15 a secundària. Ens en sortirem. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El projecte Soyuz. Ja vam veure que el projecte Soyuz, que era el tercer projecte tripulat soviètic, va començar amb molt mal peu, ja que el cosmonauta Vladimir Komarov va morir en estavellar-se contra el terra. Això era l'abril de 1967. Després d'aquesta tragèdia, no es va reprendre el projecte fins un any i mig després. Això va retrasar molt tota l'astronàutica soviètica i va fer que els americans arribessin abans a la Lluna. El projecte Soyuz es va reprendre el 26 d'octubre de 1968, quan Georgi Beregoboy va enlairar-se amb la Soyuz 3. Va fer 64 òrbites a la Terra i es va acostar a la Soyuz 2, que no anava tripulada. Tot va funcionar bé. I el gener de 1969 es van llançar la Soyuz 4 i 5. La primera anava tripulada per un sol cosmonauta, mentre que la segona hi havia tres cosmonautes. Les dues naus es van acoplar i dos cosmonautes de la Soyuz 5 van fer un passeig espacial fins a la Soyuz 4. També va funcionar tot bé. Tot i aquests darrers encerts, els soviètics no van arribar a temps a fer missions lunars tripulades abans que els americans, ja que els yanquis havien enviat els tres primers homes a la Lluna al desembre de 1968, amb la missió Apollo 8. Aquests no van baixar i caminar per la Lluna. Això passaria el juliol de 1969, sinó que van arribar a la Lluna, la van orbitar i van tornar a la Terra. Davant l'avançada americana, els soviètics ja no van llançar cap més missió Soyuz amb la finalitat d'arribar a la Lluna. Així doncs, aquí es va acabar la carrera espacial tripulada per part dels soviètics.